Fabricació pròpia.
A tothom, com anem? A veure, estem davant d'una jornada grisa, amb pluja feble i plugims a tot arreu i neu al Pirineu. Ja ho hem escoltat a l'Estel Mitjà amb Xavi Toscano i tot el seu equip. Un dimecres en què, per cert, Sir Rod Stewart, comandant de l'Ordre de l'Imperi Britànic, fa 79 anys. Cantautor britànic, nascut al nord de Londres, un dia com avui, també, amb una jornada grisa, amb pluja feble i plugims a tot Londres, del bé segur. Amb la seva característica veu resposta, ja l'estem escoltant. Stewart va assolir la fama cap a finals de la dècada dels 60 amb grans temes com aquest que estem escoltant. Do You Think I'm Sexy. Tots coneixem els seus excessos. Però potser el que no sabem és que ha passat dos càncers. És el petit de cinc germans, va començar a tocar l'harmònica, i a banda de la música, les seves grans passions són l'escalèxtric i el futbol. I un exemple de superació és que ell va començar amb pànic escènic i ara ja no hi ha ningú que el faci baixar dels escenaris. Sense pànic escènic, benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia. Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Tres minuts que passen de 2:15 a 3 del migdia. Què tal, Marta Jarque?
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda a la sotsdirecció, als guions, Candela Figueres.
Molt bona tarda.
Què tal, Candela? A la producció, a Nuri Francisco.
Jo tinc pànic escènic, sempre, Sí, jo el mantinc.
Però quan eres guitarrista...
No, i ara mateix. Et manté alerta, això.
Sí.
Bona tarda.
No siguis vergonyós.
No, bueno, t'has de llançar.
Sí, fa cosa. Ja quan hi ha molta llançar. Gent, molts ulls que et miren i tu ets, lleugerament, però... estàs lleugerament per sobre en un escenari on sigui, fa reimposa.
En aquest sentit, els llums et venen a la cara i això t'ajuda perquè no veus res. Bueno. Però el dia que perdis aquesta por...
Ui!
Ja està.
Però ja no t'hi dediquis.
M'ha agradat aquest bona tarda posterior,
Sí, perquè m'he adonat que us estic explicant una pel·lícula i que tu només m'has saludat.
Està bé. A veure les coses del cap.
Ell tenia ganes de dir-ho i estava pensant que podríem anar a comprar una llanterna perquè l'ajudi a treure's el pànic escènic aquí a la ràdio. T'enfoquem a la cara directament.
Se't cremarien els ulls, però mira,
però fora
no es pot tenir tot.
Candela, deixa'm avui dir-te, pànic escènic vas tenir ahir o no?
Ah.
Amb l'estrena de Cita Bestial.
No. Sí, has estrenat, molt contenta. Una mica de pànic escènic en el sentit, a veure com ho rebia la gent, però ho està rebent molt bé, o sigui que molt contents tot l'equip.
Has tingut feedback que ni?
Sí, hem fet guau.
Uau, quin programa.
Uau. Oh, molt bé.
Bravo.
Humor semàntic.
Un per la Mercè.
No, un punt no, molt més.
20.
20.
Escolta,
50.
Però com et van rebre els gossets a la tarda?
Els meus?
Havien vist el programa i estàvem...
Orgullosos.
Algú ja està avorrit de que li parli del programa i de que l'hagi fet sortir. I la Leia, doncs...
Ah, també surten?
Només el gos. Perquè la Leia té por. Té molt poruga, llavors portar-la a qualsevol del lloc.
Pànic escènic.
I no em vaig atrevir amb el tema de la llanterna. Així que...
Ben fet.
Cita bestial va una mica això de cites, però cites en bon sentit, perquè en aquest sentit, mira, mai millor dit, és de trobar una acollida, diguéssim, per aquells gossos, no?
A veure, totes les cites són en el bon sentit. Les humanes i les dels gossos.
I poden sortir acollides, també.
I poden sortir acollides i per tota la vida.
Total.
L'objectiu és això, és citem persones que vulguin adoptar un gos, gossos que estiguin amb protectores, que acabin d'arribar o que portin molt de temps, perquè hi ha molts gossos invisibles i és una problemàtica social que hi ha. I aleshores els hi donem uns dies per conviure, que són els mateixos dies que et donen les protectores, perquè miris si aquest animal s'adapta a casa, perquè a vegades tens altres animals i tal.
És que això els humans també ho hauríem de fer.
I si no
tornar? El candidat uns dies a casa i després ja veurem què passa.
I si veus que no funciona, ja llavors juguem amb aquest termini de temps que ja donen les protectores i veiem si encaixen o no, i després decideixen si hi ha hagut maig definitiu i de per vida o no.
Hi ha hagut molts maig.
I també no n'hi ha hagut.
El maig cada dia un raig.
La pobra Mondelo deu una boja.
10 punts per l'Uri.
Això és menys 10 punts.
Sí, encara que sí.
Bueno, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I que la gent ja ho pot trobar a 3CAT.
Exacte, se'n vagi a la plataforma i que ho miri.
Cita bestial amb la Candela Figueres. Ara la Candela la tenim amb nosaltres, aquí al Fabricació, i qui també està amb nosaltres és en Ferran Capdevila, que hi ets, Ferran. Sí? A veure, treu el cap. Sí, i està allà amb el telèfon.
Està buscant gosset.
Produint. La Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla al món digital, a la vida pràctica i a la interpretació simultània, la Marta Medina, que la teníem d'exàmens, a la Marta.
I li ha anat bé, no?
Diu que sí. Però la Marta ja sabeu com és.
És massa perfeccionista. I també és d'aquelles que diu, a veure, no m'ha anat prou bé, i treu un 10 i mig. Segur, n'estic convençuda.
Sí.
No comparteixo exigent classe amb ella, però segur que és així.
És la típica.
I la Paula que t'he presentat. Tu estàs igual.
No, per exemple, no.
Pobreta.
No estem escoltant, eh?
Hem esperat la resposta com si estigués davant del micro, també.
És que jo ho faig d'interpretació simultània al Paula Moreno, que ahir, per Sole Jiménez, bé, et va deixar bé, eh, Paula? Va preguntar quantes
Paula
tècniques hi havia a la classe del Paula quan es va formar la Paula, i la Paula va dir, jo era l'única dona que estava fent tècnic
és
de so.
És que la Paula em va venir i em va dir, posa aquesta pregunta al guió, perquè a la Sole li agradarà. sé que no hi ha tècniques.
Paula Moreno, la gran Paula Moreno, per nosaltres, aquí el Fabricació Pròpia, el món sonor, tots som de Fabricació Pròpia.
Fabricació Pròpia.
He vist Barbie. Era un punt que no sabia el que estava veient i per què ho estava veient, però vull dir, no la deixaré de veure. Et quedes com atrapat amb aquella cosa. És com Poltergeist, no pots fugir.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia.
Que si no l'heu vist i si no l'heu de tornar a veure perquè us heu de quedar en aquell moment on veiem a la portada del llibre d'en Joan Antón.
És veritat.
Sí, que ens vam assabentar ahir.
Que fort. Jo no l'ho vaig veure, no m'hi vaig fixar. Tampoc. Al cine. I mira que el llibre devia ser gran.
Tu vas una mica Barbie, per cert, avui.
Sí. No entenc. Em van regalar un jersei rosa.
Ha entrat per la porta caminant de puntetes, com la Barbie.
Sense talons.
Amb jersei i
xocant contra totes les portes.
Descalça.
Clar, de puntetes. Sí. Tinc un hàndicap amb l'alçada.
Mira, de puntetes. Intentarem no passar pels temes d'avui, però us els expliquem igual, perquè ens encetem aquesta primera hora repassant mitja cara de l'actualitat. Ara us expliquem per què. Perquè avui el CACAU de les 4 arriba una hora abans, a les 3, xerrarem amb la periodista i crítica de televisió, Mariola Cubells, perquè ens parli del seu nou llibre, Mejor que nunca. Un llibre que parla de dones que avui han fet el seu camí, han trencat molts molles, volíem dir. És que tinc una altra vegada l'enciam, eh? I ara s'encaminen ja...
Alguna molla que altra també deuen haver trencat.
A la 60ena, la nova edat daurada. En parlarem avui amb la Mariola. Mira, si us ha passat com a mi, que ara esteu dinant, jo tinc l'enciam, ja t'has deixat de menjar amb enciam.
Sí, no és una bona hora per menjar enciam.
Exacte.
Sopa enciam.
Una cremeta.
Una sopeta. Avui farem la digestió, una miqueta més tard, ara ho dèiem, abans d'arribar, en aquest cas, a les 4, amb l'actor Roger Pera, el Marc Fontcoberta, de la sèrie Poble Nou, el dolent, perquè us entenguem, que s'enamorava de l'actriu Gemma Brió, l'Anna Aiguader.
Un amor Es pot avançar o no?
Home,
era tòxic, però... Bueno, aviam, sí, és veritat. És veritat.
Es pot avançar, com si estigués donant el titular.
No, aviam, potser ho heu oblidat. Això ha passat fa 30 anys, ara ho voleu revisitar, ho heu trobat al 3CAT, es diu? Això,
sí, 3CAT, sí, sí. Però és igual, juga amb la nostra memòria.
Jugarem amb la memòria, després ja ho veureu. Però era un amor tòxic, no correspost,
no,
i que acabava...
dolent, era,
que era. Difícil. Un actoràs, Roger Pera.
Molt
però...
dolent. Sí, sí. Avui la Harky fa la digestió amb ell, perquè fa 30 anys que es va estrenar la primera telenovela de TV3, com aquest clàssic mític Poble Nou. Jo imagino el Francisco de petit allà, que no podia perdre's ni un capítol.
No.
Però quants anys tenia?
Els Això era el 94, no? Es va estrenar.
Sí.
Jo tenia 12 anys, llavors.
I ja estaves enganxat ja a les sèries.
Tot el que fes TV3.
M'encanta. Sí, i sobretot sí. Aquest tipus de sèries que t'agraden.
Molt. Després us posaré prova, Ho deixo aquí.
Sí?
Sí.
Jo no me'n recordo res,
Perquè com no t'ho pots treure del cap,
No m'ho he pogut treure cap mai més.
Jo em queden les sintonies. Però
doncs llavors triomfaràs.
Però els continguts de la sèrie, per norma general, no.
I els títols?
Els títols de la sèrie, sí.
Doncs llavors potser guanyaràs el concurset.
No fotis que és d'això. Doncs saps que les sintonies jo les barrejo? Que ja al final no sé si
no
és de Poble Nou, la Rosa, Missaga, total, cap aquí, cap allà, ara com potser, si fos ahir.
Ara potser m'he tirat a la piscina i també les barrejaré. Però en principi les recordo més que
no
el contingut.
Ho repassarem, Harke?
Sí, jo no n'he vist cap.
Perfecte.
Cap.
Jo crec que és...
Bueno, lo Cartanyà.
Ets la millor persona per fer aquesta entrevista.
Sí, amb ganes. Bueno, aprendré moltes coses.
Que m'hi puc quedar, jo. És que som molt fan del Roger Pera.
Bueno, sí.
Home,
sí,
mai tant. Jo crec que sí, perquè si la Marta no ha vist res...
Bueno. Serà com el comodín del públic, no?
Que m'expliquin coses, clar.
Amb el Francisco. Bueno, això serà abans d'arribar a les 4.
Després.
I després un dimecres en què també parlarem amb l'activista Xamiró, que ens esperarà avui a les 4, en el seu espai de solidaritat que ens vol parlar de l'entitat Vida Significativa. És un dels projectes més destacats d'aquesta entitat solidària, és la col·laboració que fan en centres d'acollida d'infants. I avui a les pantalles de l'Helena Neira i l'Olga Vallejo ens porten sèries que han protagonitzat actrius o actors que han guanyat un Òscar, com per exemple aquest Big Little Lies, que s'emporta la palma amb Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern o Meryl Streep. Que ja ho rieu, no? Ja és que ja veig el Francisco que se'n va... A veure com s'ha de pronunciar el cognom de la Reese.
Witherspoon.
Vinga. La Neira i la Vallejo avui ens parlaran de sèries amb segell d'Òscar i després parlarem amb David Martínez d'Històries de Barcelona. Avui parlarem sobre les annexions de pobles i viles que han passat a ser barris de Barcelona, com per exemple Sarrià, Horta o Sants.
O Gràcia.
I acabarem, com sempre, els dimecres amb la taula de diàleg, amb molta gràcia, amb l'Aleix, el Guillem i el Reis, que avui ens han portat una col·laboradora nova.
Fitxes de l'hivern.
Sí, la Roser Pedrós.
Ah, oh, carai.
El cognom. I així, jo no us dic que... O sigui, és... Tu, mira,
callo.
Treu-li punts. Ho dic jo.
M'ho mereixo.
I així arribem a les 6 de la tarda. Quants llargues avui, Vinga, 2 minuts ens situem a 3:45 del migdia. Ens hi posem, per tant, obrim realitat paral·lela.
Bon any.
Avui realitat paral·lela bon any. Sobre rodes.
Sí, tenim una última hora pels futurs conductors d'automòbil que, atenció, a partir d'ara ja podran formar-se, practicar testos o fer classes de recuperació de punts en català. Ah. Bona notícia. D'aquesta manera, el Servei Català de Trànsit vol garantir la possibilitat d'examinar-se en aquesta llengua sense avís previ. És a dir, que això també em fa molta gràcia. Havies d'avisar prèviament, de dir...
Sí,
compte que jo vull fer un català.
Que l'entienda.
Doncs mira, ara ja podràs anar allà i improvisar. Vull dir-los a pèl.
Allà davant de l'examen. Dóna'm el model en català. Exacte. Ja està.
Jo entenc que els futurs conductors de cotxe hi ha notícies que els haguessin fet més il·lusió que la de l'idioma. Com ara, per exemple, que a partir d'ara es poguessin treure el carnet fent un ball de TikTok, que això és lo seu, amb aquesta cançó.
Vamos de paseo.
Però jo, clar, jo m'he de... Que dona per fer un ball. Vull dir, no, podria ser una opció, però clar, jo m'he de cenyir a la informació. Pel mal tràngol de treure's el carnet de conduir, hi hem hagut de passar tots els que ens hem volgut posar al volant. Jo he sortit al carrer en un treball de documentació per recollir impressions i he encès el motor, escolteu, amb un gall subtil. Hola, bon dia. Que tens un minut? En fi...
És molt fort perquè no me n'he enterat que sorties al carrer.
No te n'has enterat. Em pensava que no t'havies enterat del... No,
del gall. Ha sigut el primer que...
Bueno, ja ens hem tret... ara ja ens hem tret les vergonyes. He sortit al carrer i he aturat d'entrada a la Mila, que tenia ganes de xerrar i es veia bona conductora. Una senyora que dius...
Una senyora bé.
La Mila té 62 anys i li he preguntat què li va costar més de treure, si la teoria o la pràctica. Simpàtica, la Mila, ja veureu, escolteu.
Crec que teòric va ser més difícil, sí, perquè dubtes més. La pràctica al carrer te la dona, no?, la pràctica.
Sí, però al carrer només hi vas quan tens el carnet.
Exacte, vull dir, si vols practicar al carrer és molt car, perquè són moltes classes.
Moltes.
Exacte. Allò que diuen la Universitat de la Vida, en aquest cas no seria la Universitat del carrer, vull dir, ni de la vida. No, això no, ho has de portar pres de casa. Però
sí,
bé.
Sí que és veritat que aprens a conduir al carrer i a l'autoescola només t'ensenyen a portar el cotxe.
Agafar rodatge.
A conduir aprens amb la vida, però...
Exacte.
Però
bueno. Aprens aquí a Plaça Espanya a conduir. Si passes per Plaça Espanya i sobrevius...
Aquí aprens a Plaça Espanya a sobreviure.
No, però a mi m'ho deia en Plaça Francesc Macià.
També, les dues.
Si passes Plaça Francesc Macià, és que saps conduir.
Recte,
però sense mirar. No ho feu, això, però saps d'aquesta manera que dius que si sobrevius a aquesta plaça és que ja tens el carnet. Tens el carnet real.
Sí, perquè crec que és més difícil, Francesc Macià, de Barcelona, clar, els que ara el mateix siguin d'un altre poble, els importa un pepino, això. Però és més difícil perquè crec que hi ha menys semàfors i quan entres doncs ja t'espavilaràs.
És un enrenou.
I en canvi Plaça Espanya hi ha més semàfors que regulen...
I no hi ha línies al terra. Que això et podria ajudar, també.
Però ara que tu dius això de Barcelona, que la gent té el contacte... No, tranquil, Ferran, no t'ho explicaré, que m'estàs explicant una anècdota, però que això aquí és internacional. El fet de poder passar per Plaça Francesc Macià, per exemple, la gent de Sort, si diuen que passes
places...
Sí, que té aquesta reputació. Ja està, estàs batejat...
És com la pista negra a les pistes d'esquí, que si tu baixes una negra ja ho pots baixar tot.
És que crec que hi ha molta gent de Sort o d'allà on sigui. De fet, jo era de Montblanc i quan entrava per la P7 i després la B23, abans d'arribar a Francesc Macià, jo ja buscava algun carrer per baixar avall i estalviar-me a Francesc Macià.
Per evitar-t'ho.
Per monomància o alguna cosa.
Bé, a la Mila també li he preguntat si, la pregunta del milió, que és si tornaria a provar si es tornés a presentar examen.
Mira, ja tinc els meus dubtes perquè fa molts que no condueixo, sí. A més, els cotxes ja no són el mateix, eh? O sigui, per dintre semblen una cabina d'avió, o sigui que no... Això és el que em treu la confiança, eh? La part de dintre, diguéssim. No el conduir, que també és el mateix, no?
Aquesta dona veu que el cotxe per dins ha canviat molt.
Com una cabina de ràdio.
Com una cabina d'avió, ha dit.
Ai, entès de ràdio.
Entès de ràdio.
Pensava, la Paula Moreno estaria flipadíssima dins del cotxe.
No, hi ha coses a la Mila que li preocupen. No té clar que provés. El que sí que té clar és que el volant, que és una cosa que ens passa a tots, en algun moment ha perdut els nervis i s'ha fet servei doncs, del que tenia més a mà, que són els dits.
Vaig fer la vineta, això com es diu?
Bueno, aixecar el dit del mig.
Sí, una vegada, un parell de vegades, sí.
Bé, a mi, això va venir.
A veure, no, això és una altra cosa, Marta. Només un parell de vegades?
Això ha dit ella.
És poquet, eh?
Això ha dit ella. Mira, la Mila m'ha caigut molt bé i això m'ha animat a seguir preguntant a més gent per la seva experiència al volant. I aquí es podria dir que l'entrevistat, nois, m'ha deixat en punt mort.
T'han insultat. No, escolta, una cosa, que no, t'hem
dit que no. Ah, no voleu? Vale, gràcies.
Ella educada, eh?
Sí, gràcies.
Diu, que t'hem dit que no, no ens persegueixis més.
M'ho he dit 5 cops ja, però jo he insistit, anaven amb un criet, dic, calla, que aquests els enxamparé. Bé, és important no perdre mai la compostura i ser educat. No he tingut temps de preguntar-li el nom, per tant, des d'aquí, gràcies, siguis qui siguis. I, vull dir, ja et tornaré a parar un altre dia.
Ja t'agafaré, ja. Sí.
No te m'escaparàs. Bé, aquest revés no ha impedit que jo seguís buscant un testimoni masculí, perquè hem de ser paritaris, vull dir, tenim el testimoni de la Mila. He tingut la sort de topar amb el Manuel Gómez, que va costar-li més treure's la part teòrica que la pràctica, perquè ell al volant ja tenia la Mili.
Como yo empecé desde pequeño en el campo con un tractor, pues no, de aparcar ha sido fácil para mí.
Tengo un tractor amarillo. Clar, el Manuel Gómez Ja feia molts anys que conduïa i l'únic que va haver de fer va ser aplicar el seu coneixement, per dir-ho així, agrícola, a la gran ciutat. Sabia que li agradaria la següent pregunta. Quins insults fa servir més el Manuel Gómez al volant?
Cabrón, hijo de p***.
Sí.
I el que usted ha recibido más veces?
El dedo.
Clar.
No insulteu. Els nostres dos testimonis d'avui es van treure el carnet fa anys, però, com dèiem, a partir d'ara les autoescoles, els nous conductors, ja podran formar-se, practicar testos o fer les classes de recuperació de punts en català. Això canviarà el país.
Si te'l treus en català, potser també insultaràs en català després.
Clar, saps? És per això que avui, clar, per refrescar la memòria...
Mira, i el dit és internacional, no et saps?
Sí, no necessites. No.
Sí.
Ara, si el fas com la Marta, jo crec que es confondran, però és igual, deixa'm estar.
Mira, sortim de dubtes, perquè, nois, ens queden pocs minuts, però us proposo pujar a examen.
Ui, para! No fumis ara.
Home.
És dels exàmens que he passat més nervis.
Professora, tinc pipi, però... he de marxar.
Mare, vaig agafar febrada i tot.
És horrorós, perquè a més tens la nota, tens el resultat minuts després.
No,
ho passes fatal.
Minuts després no, l'endemà, però en què on et vas examinar, tu?
A mi m'ho van dir el mateix dia.
A mi la tarda, és veritat.
A mi l'endemà.
Va
ser horrorós.
On et vas examinar, dius tu?
Aquí, a Barcelona.
A Barcelona.
Abans de començar l'examen teòric, que ens hem posat...
Tira.
Ens hem posat en contacte amb el nostre professor d'autoescola de referència, el Germán, de l'autoescola Roca de Sant Feliu de Llobregat. Recordeu, professor d'autoescola dels jugadors del Barça?
Sí, recordeu? És veritat.
El Germán us dona les claus per aprovar. Jo li he dit, Germán, un parell de consells pels meus companys, doncs ell les té. Si escolteu amb atenció, però notareu que la salutació llegeix el text que li he passat amb el nom del programa, perquè li he dit, Germán, saluda'm els de fabricació pròpia, perquè ell, per nosaltres, és profe de referència, però nosaltres, per ell, encara no ho som.
Hola, bon dia, amics de fabricació pròpia. Gràcies, Germán, professor d'autoescuela. Vull directo a les recomendacions.
Sí.
La primera, prepararse bien, leer el libro. Sé que cuesta leer y cuesta coger el tochito ese y empezar a leérselo, pero eso es esencial. Si podemos leernos el libro, aunque las cosas nos resulten un poquito pesaditas, luego seguramente nos sonarán las palabras o las cosas que nos puedan preguntar.
Per repetición.
Segunda recomendación, hacer muchos test.
Muchos test.
Cuando vayáis a subir a examen, mínimo 4 o 5 test diarios, que esos son unas 150 preguntas. Repasar los fallos y con eso es posible, muy posible, que superéis el examen de tráfico.
Evidentemente, las
cosas, pues eso subiría la garantía de aprobado. Así que ánimo, chicos, que la parte del permiso de conducir más espesa es superar el teórico. Circulación mucho más divertida. ¡Ánimo a todos!
El coche fantástico. Me han diseñado...
Conducción divertida.
Porta una motivació que no és normal, davant d'aquest examen.
Se'ns està a punt de calar dos cops, aquest home, durant les seves recomanacions.
Tu no has aprovat la primera?
El teòric, no. Pràctic, sí.
Bueno, a veure si aprovem a la primera.
Va, comencem,
no,
si us sembla. Us faré un parell de preguntes perquè ens queda molt poc temps, però comencem aquest examen de conduir teòric, perquè pràctic, clar, seria complicat.
Llueve y está mojado.
Ui, pregunta de pluja? Clàssic, eh? Ai, Maria, l'examen pràctic plou.
Mira, tinc... Fins que ens doni temps, Mercè, tu manes, tinc...
Mira, tens 2 minuts. Màxim.
Sis preguntes.
Va.
És que això hem d'anar per feina, nois. Va.
I si no, continuem més tard.
Sí, entre tots. Ja ho trobarem.
Cal tenir cura especial amb els vianants? Recordeu que hi ha opcions.
Sempre.
Opció A, depèn.
Com que depèn?
Opció B, només en vies urbanes. O la C, sí, perquè són especialment vulnerables als perills del trànsit.
Home.
C, és correcte, la C. Pregunta 2.
Jo diria depèn.
Ho va dir la Paula, eh?
Com es pot detectar que les escombretes estan en mal estat?
Quines escombretes?
Opció A.
Això és del lavabo.
No sabia que el meu cotxe tenia escombretes.
Veus? Aquesta és la candela.
Opció B. Les escombretes són els límpies de tota la vida?
Límpies.
O opció C. Observant si la goma està endurida, ja que se sentiran grinyols, vibracions i tindran un funcionament defectuós.
Carai, tu.
Se senten uns grinyols que sembla que estiguis escorxant un porc.
Exacte.
Les hauria d'haver canviat fa temps.
És la C. És la C. Tercera pregunta. Els agents de trànsit poden immobilitzar un vehicle que superi el límit de fums establert? Opció A, no, quan el vehicle sigui antic. Opció B, no, quan circuli per carretera. Opció C, sí. I la D, no, és completament legal convertir el teu cotxe en un botafumeiro sobre rodes.
Descartaríem... Home, jo faria la D, no?
Sí, jo també, Mercè.
Jo diria la C.
És la D, correcte.
És completament legal.
Era la A.
És igual.
La 7. En quin seient ha de viatjar un nen de 3 anys?
El del copilot, no, més broma.
Quan vagi sol el del conductor, aquesta seria l'opció, eh? Opció B, el seient de darrere, amb un dispositiu homologat, adaptat a la seva talla i pes, o la C, a la falda d'un adult.
Això de quin any era, dius? Perquè la falda d'un adult seria de fa anys, no?
Què sé jo?
Anàvem tots a la falda d'un adult,
eh? Però això ja és obsolet. És que, aquesta no, no, vull dir que aquesta resposta te la donen per despistar.
Has donat una opció bona?
El seient del darrere, sí, amb un dispositiu homologat, adaptat a la seva talla i pes. Va, que anem acabant i aneu força bé. Quines precaucions has de tenir en compte quan carreguis combustible? Opció A, ser solvent, perquè ja sabeu que la benzina va molt cara.
Va molt cara.
B, apagar el motor, llums, sistemes elèctrics i aparells emissors de radiacions electromagnètiques, com els telèfons mòbils, o la C, apagar el motor i el telèfon mòbil únicament.
Jo crec que la B.
Jo crec que la B.
Anava a dir la C.
És la B.
Jo pensava que el cotxe també s'ha de parar. Perquè la B no contempla aturar el cotxe. I jo no he posat mai benzina amb el cotxe encès.
No, posa apagar el motor i el telèfon únicament. Hi havia un...
No, però l'opció B no ha dit parar el cotxe en cap moment.
Sí, apagar el motor.
Apagar el motor, apagar el cotxe. És que no t'escoltes a mi. Aquests exàmens, tipus, sempre em perdo.
Va, nois, que fem l'última, Jarque. Va, què has de comprovar abans de circular marxa enrere? Opció A, que no tens posada la primera, que això ens ha posat a tots.
Oh!
És horrorós.
Quin clàssic.
Bé, que ho pots fer sense crear perill per altres usuaris, fins i tot atenent les indicacions d'una altra persona si és necessari, o la C, que tens visibilitat suficient únicament.
Hi hauria d'haver una opció D, que és que no hi hagi un penya-segat en el teu darrere, però és igual.
Doncs no, és la B, que ho pots fer sense crear perill per a altres usuaris i tota aquesta història. Per, si fos per mi, jo us aprovaria tots.
Gràcies, Jarque.
I a més ho heu fet en català.
Veus?
És que ho teniu tot. Sou molt bons.
Mira, va, que falten 4 minuts per arribar al punt de les 3. Recordem que avui el cacau arriba abans. Però abans, Uri, necessitem saber-ho. Has de buidar el pap.
Va, doncs.
Vinga, va, tira. Què? Què et passa? Perquè ja... Avui jo ja et veia ara quan hem parlat del Roger Pere. Ja estaves, que ho estaves desitjant, eh? Fer la digestió amb ell.
Us porto un tema d'aquells que, per una banda, és bonic perquè apel·la a la nostàlgia, però per l'altra, com tot efemèride, et recorda que el temps passa a la velocitat de la llum, com està passant ara mateix, i que ens fem vells a marxes forçades. Give it back to me. Hi ha qui diu que l'edat és una qüestió mental. Jo us dic que el pas del temps no és tan relatiu com pretenia Albert Einstein. Hi ha senyals inequívoques que s'entusteixen a recordar-nos que el temps passa de forma inexorable, com ara haver conviscut amb una moneda ja extingida, és el nostre cas, Mercè. Sí. Que els jugadors del Barça siguin més joves que tu.
Uf.
El dolor articular, això també t'ho recorda constantment. O el fet que ens ocupa avui, 10 de gener de 2024, efemèride de l'estrena fa exactament 30 anys de la primera telenovela produïda a tot l'estat, en aquest cas per TV3, estem parlant de Poble Nou. És una pedazo de sintonia.
Que em sonen totes igual.
De debò?
Sí, sí.
No, home, no. La sèrie dirigida per Joan Bas i Jaume Benacolotxa i escrita pel gran Josep Maria Benet i Jornet ens explicava les vicissituds de la família Aiguader i ens va acompanyar durant 192 episodis d'uns 25-30 minuts, però durant un any. Això en teníeu consciència?
No, només va durar un any?
Sí.
És estrany, tu, perquè Wikipedia. Ara duren anys, no, sí.
Segons Wikipedia i segons Viquipèdia, que en termes de coses de la catalana, jo em fio més de la Viquipèdia.
En ve baixa.
Sí, sí, sí.
Fa molta ràbia el que estic fent, que és comprovar si diu la veritat.
No, bueno, però comprova-ho.
Que ell ho acaba de fer a la Viquipèdia.
Tenia un càstig espectacular, entre ells Roger Pere, amb qui parlarem avui, però Miquel Cors, que era l'Antonio, Margarida Minguillón, la Rosa, Jordi Buixadera, Joel Joan, Gemma Brió, Quim Gutiérrez, Alfred Luchetti, Lola Lizarrán, bueno, infinitats de celebritats catalanes que potser no eren molt conegudes en el seu dia, però que ara mateix ho són. Recordeu aquest moment del primer capítol, que era la gènesi de tot plegat.
Rosa! Rosa, espavila't i vine, no m'ho facis dir dues vegades!
Fadat.
Rosa!
La tieta, està pitjor?
On tens la butleta de la Loto?
Per què la vol?
Dóna-me-la.
Té.
Ai. Rosa, no et posis nerviosa. Escolta'm, amb molta calma i serenitat. Estàs preparada?
Jo per què he d'estar preparada? No vull estar preparada.
Ui, 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 ui.
Valor, valor, Rosa. Rosa. Ens ha tocat la Loto.
Ai, bé.
La teva combinació de la punyeta ha sortit tota sencera.
Veus?
Rosa, Déu meu, ens ha tocat la Loto.
No m'ho facis, això.
Ens ha tocat
la Loto. Això no m'ho facis.
Què? Home, després direu que no s'ha de jugar sempre el mateix número, que és el que feia la Rosa.
No li va passar a la Rosa, clar.
Sí, sí. Si vols, em guardo la resta per demà, que és un concurs...
Va, jo crec que sí, perquè ja veurà si bonic. Després et donarà temps, perquè sí. Ara parlarem de televisió també amb la... Bueno, televisió, parlarem del seu nou llibre amb la Mariola Cubells, i com ella també en sap de televisió, home, potser ho podem enllaçar i tot.
Home, és que a mi m'ha fet venir la memòria el batint que portava...
Preciós. L'Antonio.
En aquesta escena, imagina't.
Perquè es desperta tard, perquè és un dia festiu, i el truca la tieta Victòria, i li diu, Antonio, us ha tocat la loto, i diu, no, home, no la digui, vaja anar a destieta, i al final ho comprova.
Tot això ho estàs dient de memòria?
No, això ho he vist avui.
Perquè m'estic preocupant, Déu-n'hi-do. Doncs després continuarem jugant amb aquest...
Va,
no m'ho puc treure del cap avui, dedicat a la sèrie Poblenou. Arribem ja gairebé amb els senyals horaris al punt de les 3 del migdia, i a la tornada avui el cacau de les 4 és a les 3. I ho fem amb Mariola Cubells. Fins ara.
Ràdio Estel. Posa a punt les defenses. Propolvit Defense és un complement alimentari que conté reishi, vitamina B6, calostre valorat en immunoglobulines, pròpolis, gelea reial i shiitake. Propolvit Defense es prenen còmodes vials per beure només una vegada al dia. Demana Propolvit Defense de laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Chicas, que hoy en día como cara y cruz, como sombra y luz, siempre compañía. Si quieres lograr el sueño feliz y alcanzar la gloria de ser actriz, debes ir pensando fuerte y con cautela.
Mi lema es que en esta profesión hay que estar al loro.
Dos minuts que passen de les 3, tornem a estar aquí en Fabricació Pròpia, i el que esteu escoltant de fons és la sintonia de Les Chicas de Hoy en Día. És una sèrie dels 90, dirigida per Fernando Colomo, amb dues joves protagonistes que representaven doncs, tota una generació, la de les dones nascudes just després de la dictadura. Dones que avui han fet el seu camí, han trencat molts motlles i ara s'encaminen ja a la seixantena, la nova edat daurada. A totes aquestes dones els dedica el seu darrer llibre la periodista i analista de televisió Mariola Cubells, Mejor que nunca, Felices, Imbatibles y Pioneras. És un homenatge a una generació de dones que va decidir això, per als peus del patriarcat. Mariola,
què tal? Bona vesprada, què tal?
Com estàs? Molt bé. Bona vesprada.
Molt bé, molt bé, molt contenta, per fi, eh? Que
ens ha costat, Mariola, però...
Ens ha costat tancar l'entrevista, però sí, estic.
Però és que hem de dir a l'Uri que sempre està allà el nostre productor.
No, totalment, totalment. Que bona feina, que bona feina, perquè ha perseverat i per fi estem així, que estic encantada d'estar amb vosaltres, perquè he sentit molt a parlar de vosaltres.
Moltíssimes gràcies, Mariola, de debò, per estar aquí avui aquí al Fabricació. Nosaltres et veiem molt bé. No sé si et sents, després d'haver escrit aquest homenatge a tantes dones, millor que mai.
Doncs mira, he de dir-te que sí, jo em sent millor que mai en molts sentits. Jo crec que el llibre, a més, escriure el llibre m'ha donat coratge, m'ha donat certa valentia, encara que jo no tinc la sensació de no ser-ho, és a dir, de viure amb por ni res, però jo, que al principi no tenia clar, quan el llibre és un encàrrec, m'ho varen oferir i jo, com que només havia escrit fins ara, sobretot el que tenia que veure amb l'audiovisual, que és el que un poquet em dedique i demés, era un tema que creia que, bueno, que possiblement em venia gran. I precisament és un dels temes que s'aborden, que no et ve gran. Tenim una certa tendència, les dones sobretot, i a partir d'una edat també determinada, a dir, no, estem ja... no estem capacitades, mm-hmm. no? Jo no l'he tingut mai, el síndrome de la impostora, mm-hmm. però sí que sé que existís. Però no, jo sí que sóc una veu autoritzada per poder parlar d'això, perquè m'he adonat, a més, a l'escriure el llibre, que està... Diguem, aquesta gran relació que jo he tingut al llarg de la meva vida amb els llibres, amb les sèries, amb les dones, el fet d'haver fet tantes entrevistes, de dedicar-me al que em dedique, de ser intel·lectualment curiosa, m'ha donat un bagatge que jo he pogut utilitzar per escriure este relat, que en realitat és un relat que crec que no existia sobre esta generació entre la que jo m'incloc.
Clar, fixa't ara que dius això, Mariola, perquè el llibre, a més de totes les referències, històries i trobades, és un assaig on s'hi poden llegir les reflexions de dones pioneres com ara les periodistes Rosa Maria Calaf o també Olga Viza o l'escriptora Elvira Lindo. Clar, aquest sentiment de ser la primera generació de dones que han trencat tantes motlles, és un sentiment compartit entre totes vosaltres, o tens aquesta impressió que gràcies a aquell llibre, doncs, per primera vegada es posa encara més valor, no?
Jo, sincerament, crec que en això el llibre ha sigut prou pioner, és a dir, jo parlant amb aquestes companyes, algunes de la mateixa edat i altres d'edat superiors, m'he adonat de que emitim en la mateixa freqüència i que tenim un relat molt paregut, no? I una sèrie de mantres que ens han acompanyat durant tota la nostra vida, per exemple, jo totes les dones amb les que he parlat, que han sigut algunes amigues, altres col·legues, altres, bueno, entrevistes que he fet perquè em pareixia que tocava per al tema del llibre que jo estava tocant, n'hi ha una frase que es repeteix molt, que és: jo el que no vull que és la vida de ma mare, no? Perquè nosaltres hem tingut unes mares als que la dictadura va a arrollar, no? I va... diguem, va aniquilar una generació sencera de dones que es varen tornar invisibles, que varen quedar-se sense vida pròpia perquè, bueno, la societat manava i elles no estaven per incomplir cap mandat. Nosaltres varen trencar totes aquestes normes i ens repetim moltes vegades aquesta frase perquè, clar, era l'únic que teníem, no? I era una espècie de contradicció perquè sí que teníem mares que ens volien donar una vida que elles no havien viscut, però així i tot... estàvem com condicionades per lo que el patriarcat ens demanava, no? Llavors jo crec que nosaltres sí que vàrem donar-se compte de les coses que no volíem fer i les vàrem dur a terme, no? Llavors jo crec que això és fonamental i que és lo que marca moltíssim la diferència entre unes i altres.
No aguanto más de Luz Casal.
Mira, jo volia... El llibre té també un QR amb una llista de Spotify que jo volia enriquir-lo d'alguna manera i vaig dedicar-me amb uns amics a fer una recopilació de cançons que no necessàriament són cançons que ens agraden, però que sí que tenen a veure amb cada capítol, perquè el llibre són capítols independents que conten històries concretes, no? Llavors cada cançó té una vinculació directa amb el capítol. I també he volgut fer-ho amb el món de l'audiovisual, perquè, clar, nosaltres som fruit, totes les generacions, sí. Però nosaltres especialment som fruit de lo que hem vist en la televisió durant anys i anys, que no sempre era grato i no sempre era aspiracional, com es diu ara, ara la generació que té 20 anys té un fum de històries, de relats, de narratives molt diverses, nosaltres no ho teníem, no? Llavors nosaltres, clar, hem transitat per un sendero, no sé com es diu sendero...
Per un camí, no?
Per un camí que sí. No estava fet, no? Sí. Que hem tingut que explorar i hem tingut... Era una terra per descobrir.
I, de fet, mira, tu bé dius aquest himne, no?, reivindicatiu del 82, Luz Casal, amb aquest No aguanto más, 50 anys després del Triscas de la Maria Àngeles Muñoz, que també en parles del llibre, no? Mariola, on queda l'amor entre un home i una dona? Perquè el llibre d'amor també en parles, no? Que és aquest camí, un d'aquests camins que també...
Sí, jo volia també acostar-me a esta espècie mandato també que hem tingut de l'amor romàntic, de l'amor per a tota la vida, jo crec que això ja està, o sigui, està finiquitat, això, sincerament. Crec que, a més, hi ha una generació molt més jove que ja ho té clar, però fins i tot la meua generació, no? És a dir, la sensació està de no passar res, estic a soles, no vull que esta vida per mi, vull deixar el meu company, encara que hagi estat en ell 35 anys o 40 anys, dona el mateix, sí. No? Jo ja puc tancar, i crec que aquesta manera d'entendre l'amor s'ha acabat també, i nosaltres, que ens l'hem menjat sense problemes, hem arribat a l'edat d'esta i hem dit, no, si no vols això, i ho dic jo, que porté 25 anys amb la mateixa persona, però entenc que no, que
s'ha acabat. Situacions que...
Exacte, no, i entenc que s'ha acabat, no? Llavors jo volia hablar de l'amor perquè em pareixia que és necessari contar un altre relat també sobre l'amor, no? Hi ha molta literatura ja d'assajos molt ben documentats sobre el fin de l'amor romàntic, i jo volia fer un compendio i unir veus de gent que m'ha dit no, clar, és que el capitalisme també ha contribuït a que nosaltres ens mengem l'amor romàntic.
I ens agrada molt també perquè, a mejor que nunca, també reivindiques que l'edat és una actitud mental.
Absolutament. I amb això, de veres que estic insistint tant en totes les entrevistes, perquè em pareix que és l'única manera de vèncer les frases estes de que no puc suportar, que és la història està de... No, és que les dones a partir d'una certa edat es tornen invisibles. I jo, recordo aquesta frase, jo em vaig educar a mi aquesta frase, em vaig criar a mi aquesta frase, no? Que ens l'han repetit moltíssim. I arriba un moment en què jo me'n vaig adonar d'una cosa que és, estem parlant només d'invisibilitat sexual. És a dir, és una frase masculina que forma part de la mirada masculina en la que el home és el sujeto i la dona és el objeto. Llavors, s'ha acabat això. És que jo vull ser invisible per a determinats tipus de gent, d'homes. Sí. És a dir, jo no vull entrar en un bar i despertar la líbido de senyors que no conec o de gent que me dona exactament el mateix. Jo vull ser visible, però això l'ha de ser una actitud, no? És a dir, jo vull ser visible per als meus, per a la meva parella, per als meus amics, per als meus lectors, per als meus oients, per a la gent que m'estima. Visible en tots els sentits. Però jo no vull ser visible per a que un home vinga i diga ai, anem esta nit... No, és que no m'interessa. I crec que ens hem menjat això i s'ha construït un relat i s'ha construït una narrativa al voltant d'això que, sincerament, crec que és perjudicial. Llavors, jo reivindique que dinamitem esa frase definitivament. És a dir, s'ha acabat lo de la frase esta de la invisibilitat i, per supost, que li ha de ser una actitud, però clar que sí.
De fet, abans ho deies, Mariola, perquè fins ara només havies escrit llibres sobre el món audiovisual, no? I aquest Mejor que nunca ha estat per tu també, doncs, aquest, un nou repte, no? Un encàrrec, no m'equivoco, Mariola, que dius que al principi et va espantar una mica.
Molt, em va espantar per això que et dic. Bueno, primer perquè jo sóc, encara que la gent me diu, o sea, no ho entén, perquè clar, com me veu en marxa sempre, no ho entén, però jo sóc mandrosa, o sea, jo sóc una dona molt...
No m'ho crec.
Que sí, jo sóc perezosa, és que no sé si és la traducció perfecta mandrosa,
sí.
Igual va una miqueta més enllà, però sí. Manteneu, no? No, jo soy vaga, esta és la paraula, no? Llavors, clar, o sea, un repte nou, és allò, uf, tal, no sé què, i sobretot una història que, insistís, jo notava que, ostres, esto, com jo vaig abordar això? I ho vaig abordar des del punt de vista periodístic. Vaig decidir que anava a fer una crònica, no anava a fer un assaig, perquè jo només soc periodista, i podia fer una crònica periodística perfectament, que és el que... M'he escrit un bon llibre, eh? He de dir-te que m'he escrit un bon llibre.
Per tant, és aquest repte que deies, no?, de l'entrada,
que sí, que sí.
Que no te'n penedeixes de res d'haver acceptat aquest repte, no?
I que s'ha d'acceptar els reptes, s'han d'acceptar a qualsevol edat.
Ese gritarito roto, yo sentí como crujía.
Clar, fixa't tu, ara que parlaves de reptes, a qualsevol edat, el millor exemple és Rosalía, ara que estem escoltant aquest Malamente, una dona que ha trencat també doncs, molts motlles i que és molt jove.
Sí.
I d'aquí també aquesta importància, no, Mariola, d'encetar nous projectes a qualsevol edat.
Sí, a més, a mi m'agrada molt perquè jo tinc molt bona relació amb generacions diferents, és a dir, a més, jo estic molt oberta, saps? A mi, otra frase que no m'agrada és el rotllo este de no, en mis tiempos, què vol dir això? En mis tiempos. Es meus temps son estos también, ¿no? Yo estoy en el mateix temps que Rosalía.
Sí.
Y el meu temps es este también. Yo ya he fet unes coses porque tinc més edat, pero es el meu temps. Llavors, yo estoy molt posada también en el temps y estoy molt al día porque es de ver, es que me dedico a eso y yo soy molt curiosa y demás. Pero a mí me encanta veure a ties tan joves emprendre coses que, a més, crec que, és, que hi ha una generació sencera que ha sabut amortitzar un legat que, sincerament, nosaltres hem obert, no? O sea, nosaltres vàrem donar... els hem donat, fins i tot a filles d'esta edat, no? Els hem donat les eines perquè elles puguen ja transitar d'una manera absolutament normal, no com nosaltres, que varen tindre que trencar tot, no? Elles ja ho tenen obert, no? I llavors a mi m'encanta veure-les gaudir, veure-les lluitar, veure-les defendre drets, i ser a les manis, ser feministes, deberes... M'encanta veure-les així. I em sent superprop, d'elles. O sigui, em sent que estem en el mateix espai, no? I que compartim els mateixos valors.
Fixa't, tu, ara deies, aquest feminisme que el llibre parles de dones que han sigut feministes per intuïció.
Absolutament.
Que elles,
sí.
O sigui, era com aquell punt que no sabien, però que
no
per
sabies.
Dins...
Sí, jo no tinc la sensació d'haver ser... Mira, és una cosa curiosíssima, jo no tinc la sensació d'haver sigut feminista mai, fins a fa 10 anys. 10 o 15 anys. És a dir, la sensació està de... Igual és de veres que no estava tan en l'agenda, no?
Sí.
Però no tinc aquesta sensació. Tinc la sensació d'haver viscut un feminisme, sí, intuïtiu.
Sí.
També és de veres que tinc la sensació de que una generació abans que la meua... Clar, nosaltres vàrem ser ja criades en democràcia, no? Vàrem ser educades en democràcia i això t'ha obrit moltes portes i ja tu arribes a la vida adulta amb una sèrie de drets ja fets ahí, que estaven ahí, que tu no tenies que lluitar-los. Llavors, jo sí que crec que nosaltres va arribar un moment en què ens vàrem adonar... Per exemple, nosaltres no vàrem tindre un mito. L'haguérem necessitat? Segurament sí, però no estava. Llavors, però quan va arribar el mito, vàrem
aprofitar.
Dir... Ostres, no només ho vàrem aprofitar, sinó que vàrem acompanyar a les dones que sí que podien en aquest moment patir-lo, no? Perquè, bueno, arriba un moment en què el mito ja no té que afectar-te, afortunadament, no? Que
és gràcies això? A Déu, sí.
No, que això és una altra història, que arriba un moment que dius, vale, me puc anar amb este home a sopar perquè tinc claríssim que este home no vol res de mi. Mm. Això és... absolutament liberador i absolutament tranquil·litzador. Mm. A mi m'ha passat, eh? Mm. O sea, de la sensació esta de dir, ja està, jo he passat a l'altra franja, i és perfecte passar a l'altra franja. Però tu acompanyes a aquestes dones molt més joves que sí que ho necessiten.
No? Clar, fixa't que el Mejor que Nunca també, dius aquesta, les dones de la teva generació, que heu estat la primera generació a fer moltes coses, sí, que us heu construït una vida al vostre gust, sí, creus que ara d'alguna manera, Mariola, també heu de crear una nova manera d'envellir?
Doncs sí, mira, jo a més també crec que hi ha un nou relat sobre això. Jo, per lo que parlo amb els meus amigues, tots tenim al cap coses com ja no tenien nostres mares, que no tenien, o sea, vull dir que les nostres mares no tenien tan clar com... Jo tinc una filla de 18 anys, jo no vull que ella em cuide, jo no vull que ella sacrifique la seva vida per cuidar-me, no? Llavors, jo vull que la meua vellea estiga ja organitzada i vaig a preocupar-me d'això. Però vaig a preocupar-me d'això sense carregar la cura a altres persones que són de la meva família. No? Llavors, això és la clau. Mm. I sobretot, aquesta espècie com de connivència, saps? De treball en equip, de nosaltres, perquè nosaltres hem consolidat cercles afectius més enllà de lo domèstic, cosa que les nostres mares no van fer. I això també te ancla i te dona esperances per la comunió a l'hora de fer-te major, no? Jo crec que això és fonamental, també.
Conegut segurament a l'instant, perquè aquesta és la sintonia de les xiques d'Oro.
Que és transversal, també.
Que és transversal.
A més, ara es pot veure en Prime Video, i sé de gent molt jove que ho està veient, i la està gaudint moltíssim.
Sí?
Moltíssim, moltíssim, però moltíssim, eh? Perquè és molt... O sigui, vull dir, és que ha envellit fenomenal. Fenomenal, ha envellit.
Clar, una sèrie dels 80, i és que cultura, la música, la literatura, Mariola, i molt especialment aquella època, la televisió, defineixen molts rols, molts models, no? I en el cas que avui ens ocupa, el paper de la dona a la nostra societat.
A la nostra societat. També és veres que lo cinematogràfic ens va colar missatges Ei. Conservador, esa especie de, insistís en lo del amor y el yo que tenies a la societat. Mm. I és curiós perquè aquestes xiques d'oro, en aquell moment que nosaltres teníem 30 anys, la gent de la meva generació tenia 30 anys quan les veia, en la ficció i en la vida real representaven 50 i 60 anys.
Clar.
I tu les veies, i les veus ara, és a dir, jo veig ara a aquestes dones i em veig a mi, i clar, jo tinc la sensació de ser la seva filla fins i tot ara, no? Estèticament, vull dir, no? Perquè elles es de veres que tenien una componenda física, estètica, sí, molt de l'època, que també conta molt de com estaves, és a dir, arribes a una edat en la que tu ja has de vestir així, has de pentinar-te així, etcètera, etcètera.
És veritat, aquells pentinats, no?, que portaven...
Clar, tenien esta edat, eh? Sí, tu veus, sí, ara a les xiques de Sexo en Nueva York de la segona temporada, sí, esta de ara, que ja representen, perquè en el primer Sexo en Nueva York tenien 30, però ara tenen 50 i sí, 60. I clar, tu mires estes dones i mires les de les xiques d'oro i, clar, semblen les seues filles, no? Sí, i tenen total, exactament la mateixa
és
edat.
És la mateixa edat, és curiós.
És la mateixa edat, però han passat 30 anys.
Han passat 30 anys, però és curiós que també el que estaves dient ara, que les xiques d'oro, jo quan ho veia, que era més petita, però sí que pensava, ostres, que bé s'ho passen.
Que bé s'ho passen.
Que bé s'ho passen.
I que modernes són, clar, i que, quines converses, i quin sarcasme, que era fantàstic, home, el sarcasme d'elles. Per això t'he dit, per això han envellit tan bé.
Sí.
I era, a més, era una espècie de contradicció, esta part estètica, sí, amb el contingut de la sèrie, saps?
Totalment. I, de fet, clar, tu amb la teva experiència vital, amb aquest bagatge professional, no?, de Mariola Cubells, aquest compromís amb la causa, quin diries que és avui, ara reprenem una mica el fil del feminisme, el principal repte que té el feminisme, Mariola?
Doncs mira, jo estic molt preocupada perquè determinats grups de dones no entenguen que el feminisme és tot, és a dir, no entenguen que s'ha d'unir a la causa a causes que fa 20 anys no existien. Uh-huh. Estic parlant, per supost, de tot el que té a veure amb aquesta espècie de transfòbia que hi ha en determinats col·lectius. I a mi em pareix que això és el gran repte. Acceptar que, lo que encara que tu no consideres que això, bueno, forma part del feminisme, diguem, rigorós, uh-huh, i que tu tenies al cap aquesta espècie de cànon del feminisme, això... és a dir, i a mi em preocupa que pugui haver una certa involució, una i un cisma, no?, i un trencament en una cosa que ens serveix a tots. Això per una part, i després l'altra és que tinguem tots clar que el feminisme com a concepte, que ho tinguem tots clar, és bo per a tot el món. Això ja sé que sembla una frase feta, però és que veig al meu voltant moltes coses que dius, per favor, jo en el llibre dedico un capítol als homes, que no és en absolut contra ells, tot el contrari, perquè em pareixia que nosaltres hem de caminar junts. Això també sembla una obvietat.
Sí.
Però, bueno, és que veig que no sempre, la gent no sempre ho té clar, no? I s'ha de tindre clar, això. Llavors, aquestes dues coses serien les que a mi em preocuparien. We face the music together and throw our hats in the ring, facing all kinds of weather and not afraid of anything.
Estem aquí al Fabricació amb aquest cacau avui de les 3 amb la Mariola Cubells, periodística. Sempre dic, saps què? Faig un mix. T'ho havien dit alguna vegada, això?
No.
Entre periodista i crítica de televisió.
Periodística.
Què et sembla?
Fenomenal. Me vaig a quedar-li el concepte també.
Escolta, el llibre inclous...
Tu quina edat tens?
Jo quina edat tinc? Jo tinc 40. M'entre tu, 41. Acabats de fer.
Bueno, va. Eres jove encara. Sí. Però vas camí, vas camí ja. Jo, tota la gent que passa dels 40, sí, ja me cau bé. Quan me dius, no, tinc 35, a més me dic, bueno, ja ni... De menys de 35 ni parle.
No mirem a la Montero.
Exactament, no mirem a la xiqueta esta, perquè no. Però a partir dels 40 ja esteu ahí. Si no teniu ja el cap ben posadet, oblidem-nos de los peces de colores. No hi ha res que fer, ja, però bueno.
A veure, escolta, perquè el llibre... No, però saps que abans estaves dient una cosa que a veure si ho entès bé, perquè m'ha agradat moltíssim també aquesta relació d'amistat entre generacions.
Totalment, totalment.
És totalment màgic, no?, de tenir...
Mira, jo tinc una filla de 18 anys, sí, val? És de veres que estic molt posada en el seu món perquè m'interessa, i jo estic molt posada en general perquè, bueno, perquè jo em dedico a això, em dedico al periodisme i tal, i clar, estàs com molt... Tens, a més, tens també certa malaltia, no?, de dir, ostres, tinc que estar pendent de tot, què te vaig a contar, sí, no?, perquè no te poden pillar mai en un renuncio, has de saber-ho tot, el nou llenguatge, les noves jergas, tal, no sé què, internet, bueno, bé, tal, bé. Jo estic intente no, perquè a mi m'agrada, és a dir, jo no tinc la sensació de fer un esforç per estar al dia. Entonces, què passa? Jo tinc una filla de 18 anys i tinc moltes companyes de treball, de diferents feines, que tenen aquestes edades, que tenen edades diferents. Ostres, i jo estic en elles i ho he parlat amb molta gent també del llibre, sí, de la gent de la generació, i no tinc la sensació d'estar de ser d'una generació diferent. Tinc la, o sea, no va per,
sí, sí,
no
sí,
va
sí,
per edat, va per mentalitats, no? I tinc la sensació d'estar de tu a tu, sí, és a dir, de parlar de tu a tu i de comunicar-nos de la mateixa manera. I, per exemple, una cosa que unís molt, que és el riure. És a dir, tindre el mateix sentit de l'humor cap a les coses, és que això, bueno, en la vida en parella, per supòs, però és que en les relacions personals també.
A favor.
Llavors, jo tinc la sensació, clar, jo, és de veres que tu acabes creant el teu entorn, no? I és de veres que tu tries un poquet a la gent que te fa... Però jo tinc això, tinc companyes en la ventana, tinc companyes en mogolló de llocs que són... que em porten 30 anys.
I que connectes.
I que connecte, però perfectament. I, a més, és que m'encanta escoltar-les, m'encanta anar amb elles, acompanyar-les en les seues deires noves, no? És que... Però a mi em resulta de veres natural, eh?
Fixa't, tu, que ara estàs parlant d'aquestes dones, no?, que t'acompanyen, també. I deixa'm enllaçar-ho i vincular-ho ja amb aquesta pregunta final, Mariola, perquè estàvem escoltant aquest Mother Love. El llibre inclous un deliciós epíleg a l'Eva.
Ai, sí.
Com d'important és recordar també aquestes dones que ens han ajudat i que ja no hi són.
Que ja no hi són. Jo volia que el llibre... Bueno, jo vaig perdre fa... En el 21 vaig perdre a la dona de la meva vida, perquè era la meva amiga de la infància, i jo després... Bueno, m'ha acompanyat tota la vida, perquè després es va casar amb el meu germà i ja va tindre els meus nebots, va ser la tia de la meva filla... I la dona que ha estat amb mi, és a dir, la dona que ho sabia tot abans que de ningú, i sobretot la dona que tu no tenies que posar-la en context, no? Són aquestes relacions que si no l'has tingut mai no saps de què parles. Quan la perds, tu, quan tens la sensació de que aquesta persona, amb aquesta persona i anaves a envellir i anaves a quedar-te per sempre i la perds, hi ha una part de tu que no es recupera. Llavors jo he volgut en el llibre fer-li un homenatge perquè... crec que molta gent es pot sentir, a més, a partir d'una determinada edat en la que tu comences a perdre gent, no? Clar, ella tenia la mateixa edat que jo i, evidentment, o sigui, un càncer se la va emportar. Llavors, jo volia poder contar-li a la gent lo important que és ser feliç al costat d'algú, construir una vida, perquè tu te quedes, però tu eres la persona que ets, jo sóc la persona que sóc, gràcies als moments viscuts a dos, amb la meva companya Eva, amb la meva germana triada, no? Clar, perquè jo deia cunyada, i és que quan dius que s'ha mort la teua cunyada és com que per força, això, i no era la meva... O sigui, era la meva cunyada, clar.
Però la teva amiga.
Nosaltres fèiem molta risa, no?, amb això, sí, però no era la meva cunyada, era... Això era circumstancial, no? Era... Llavors, a mi em pareixia important poder-li dedicar, perquè jo he plorat molt sobre... amb este dol, perquè és un dol que t'acompanya, no? Però... quan tu tens clar que tu ets la persona que ets i que has de viure a dos, jo el llibre també volia que fos un viatge amb ella, de fet, una de les primeres persones en les que vaig pensar quan m'ho varen oferir, perquè jo sempre li contava tot, i ella a més tenia una certa gràcia per, com que no es dedicava a aquesta professió nostra, tenia certa gràcia per quitar-li, llevar-li ferro a tot el que per a nosaltres ens pareixia important, no? I tu deies...
Ai, que bé!
No, que tengo una entrevista, no sé què, i te decía, ¿y ese quién es? I tu deies, por favor, va, però com que no... Saps? Vull dir, perquè ella vivia en un altre món, no? I no tenia... Perquè, entonces, les coses que tu consideraves que eren importantíssims, ella te posava de peus en terra i tu deies, no, és que això que m'estàs contant és una xorrada que no importa a ningú. No? Llavors, això és fonamental.
Home.
Sobretot una persona d'estes que tu saps que no has de posar en context, saps? Vull dir... Claro, entonces, bueno. Ai. Entonces, jo volia... És un homenatge a l'amistat, en realitat, a l'amistat en mayúscules, a l'amor en l'amistat en mayúscules i a lo important que és que tu pugues construir una vida... a dos d'aquesta manera tan sòlida i tan rica, no?
Mariola, segur que tu amb aquest llibre has ajudat també a moltes, moltes dones que se sentin...
Sí, m'arriben missatges.
T'arriben feedbacks macos, no?
Sí, això ha sigut increïble, eh? Increïble. La quantitat de gent que s'ha sigut reconeguda en el relat que jo... I que tampoc ho havia pensat mai. I que ha dit, ostres,
pues mira,
jo sóc aixina, sí.
Mejor que nunca, Mariola Cubells. Ha estat un goig, moltes gràcies.
Un plaer. El goig ha sigut per mi.
Que vagi molt bé. L'abraçada.
Adéu, adéu.
When the sun comes up, we'll be on our way, and we don't care where we land. And the waves are hot, but we won't turn round, 'cause your hand is in my hand. And oh, you make me feel invincible, 'cause it's you and me, through the wind and hail, setting sail into the world.
Radio Estel. Descarrega't l'app de Radio Estel i no et perdis res. La trobaràs com Radio Estel Oficial i t'hi esperen tots els nostres podcasts, els programes que t'has perdut, la ràdio en directe, el canal Ànima Estel i molt més. És l'app de Radio Estel. És la teva app.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel Oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Ja que passen de 3:45 de la tarda, avui amb aquest cacau avançat de 4:00 a 3:00, ens reunim novament aquí en aquesta altra actualitat, que sempre repassem cap a aquesta hora. Bé, cap a aquesta hora la Jar, que avui hauria fet la digestió.
Sí, encara no l'he fet avui. Tinc allò... Encara ho tinc al coll.
Estàs començant.
Saps? Acaba de baixar.
Mira, jo gairebé tampoc.
Jo tinc un metre d'entrepà instal·lat entre l'esòfag i la boca de l'estómac.
Ah, sí. Que has menjat com una serp.
Engullit, exacte. Ara farem la digestió, aviam si es pot.
Has d'anar torçant, has d'anar fent moviments d'estómac.
Per poder seure, també t'ho dic.
Feu una, com, ara que heu pujat una estona aquí a la redacció, però clar, no, qui, has sortit a fora algú?
Jo
he
sortit. I què? Fa un fred.
Fa fred, no?
He anat al com es diu, aquest d'aquí, no l'altre,
sí?
Per entendre'ns entre nosaltres, sí, restaurant. Estava dins, eh? I amb les mànigues he intentat tapar-me les mans, sí, a dins del restaurant, un fred.
Sí. Però s'han posat les mans sobre la barra, que era metàl·lica, i tancat enganxades, no?
Sí, se li ha congelat el moc, mira, li estan caient les candeles del moc. I està plovent, eh, ja?
Està
plovent, ja? Tu que ho veus, candela. Que
sí, ja anem per aigua, escolta.
Jo ho veig negre com el dia.
Sí, sí, de fet...
Ai, Déu meu, jo que no hi surt, jo havia de sortir a comprar el dinar.
Que ara no has dinat?
No.
Bueno, fem una cosa, perquè deu fer fred. A bona part del país. Però és que Andorra... Anem a connectar amb Andorra.
Allà.
País dels Pirineus. Ens atén aquesta hora des del País dels Pirineus la Blanca Márquez, que és responsable de comunicació de Gran Valira Resorts. Fa uns dies, de fet, parlàvem amb l'Àlex Orué, que és director de restauració. I com era això?
Hospitality.
De Gran Valira Sol Déu al Tarté. I l'Àlex ens parlava de la gran nevada que havia d'arribar. Doncs bé, ell deia per Reis. S'ha fet esperar una mica. Blanca Márquez.
Hola a tots.
Molt bona tarda, Blanca. Ha arribat ja la gran nevada o no?
Doncs sí, bueno, per Reis va arribar la Gran Nevada justament el dia de la cabalgada que van tenir al sector de pas de la Casa de Gran Valira, i ara mateix, mentre parlo amb vosaltres, miro per la finestra i és com una postal de Nadal encara, perquè està nevant i molt.
Bé,
preciós. Bé. Fa veu de fred, fa veu de fred.
Quina temperatura teniu ara mateix, Blanca?
Doncs aquí a Andorra la Vella segurament ara doncs, no ho ha acabat de revisar, però normalment a Andorra la Vella quan neva estem a la temperatura 0 graus, que és la temperatura de nevada. Si ja pugem cap a les estacions o ja estem sota 0, doncs a 5, 6, 7, 8. O sigui que avui, com si a Barcelona feia fred, doncs aquí feia moltíssim fred aquest matí. Ahir també ja portem dos dies que ja ha canviat la temperatura com ha de ser en aquesta època de l'any, que és realment hivern. I contents, començant la temporada molt contents.
Clar,
la veritat.
Ja m'ho imagino, Blanca, perquè vull llegir que avui fa 39 anys s'havia arribat als Pirineus a menys 20 graus.
Sí. No, aquí hi ha dies que sobretot a dies de competició, que justament avui hem presentat el Coma Pedrosa Esquí de Muntanya, que tindrà lloc a Arinsal el cap de setmana vinent, comencem, els equips comencen a treballar a 5-6 del matí i estem a 15 sota 0. Vull dir que comencem de nit, amb fred, però aquí estem molt acostumats. És el nostre hàbitat.
Moviment a les pistes a aquesta hora. Com tenim les pistes a Gran Valira?
Doncs després de la nevada del cap de setmana passat, que va ser per Reis, la veritat és que va ser un bon regal, com ja sabeu, la situació en general, doncs hem esperat molt per poder tenir aquesta nevada i poder augmentar els fluixos de neu. Hem fet un bons nadals. Al final, ja sabeu que qualsevol de les estacions tenim inhibidors, els canons que ara diem inhibidors, importants perquè les temperatures van ser baixes i van produir neu. Hem tingut molta gent a Andorra perquè ja sabeu que també, que a part d'estacions d'esquí, doncs un destí de shopping i d'oci, així que hem pogut oferir un bon servei a tots els nostres visitants i les estacions estan preparadíssimes per augmentar quilòmetres esquiables. Ja com totes les estacions doncs anem obrint progressivament depenent de les nevades. Pinta molt bé per aquest cap de setmana, ho dic per tota la gent que té pensat pujar a Andorra. Avui demà són dos dies de neu, això vol dir que quan neva doncs tots els equips de terreny preparen les pistes i tot ready, com diuen per aquí el meu equip jove.
M'agrada això, ready,
sí,
no? Tot
ready. Sí, tot preparadíssim per gaudir de tota l'oferta que ofereixen les tres estacions. Parlem de Gran Valira, de Paralinsal i d'Ordino Alcalís, que no ens acabem perquè, ja dic, restauració, terrasses, apresquí de la Barcet, que suposo que l'Àlex ho duet, no? Doncs
escolta,
ho explica tot.
Sí, no, Blanca, és que teníem un dubte. Ens va parlar de la neu en cultiu, que deies tu ara, no? Que ens
sí.
També ens feies...
Dels inhibidors.
Sí. I després també que tenim un dubte, que, Blanca, tu ens ho sabràs resoldre. Com és aquest apresquí o aprixí? Com es pronuncia?
Apresquí. Après-ski. És que és una paraula francesa. Després d'esquiar, és après.
Veus?
Après-ski, ha escrit.
Queda tot après. Doncs, a veure, pal a l'insal, és que tenim aquí un joc intern...
Està fent més mal que bé.
Has d'escoltar Fabricació Pròpia. Ens has d'enxufar directament a les pistes, que jo crec que
animaríem
els esquiadors. Què et sembla? Escolta, pal a l'insal, Gran Valira i Ordino Alcalís, tres estacions d'esquí. A veure, estan totes en la situació similar o hi ha alguna que diguis que té més neu ara per orientar els esquiadors del cap de setmana?
Doncs ara mateix, demà enviarem una nota de premsa per veure el que ha caigut entre avui i demà per saber el que hem de preveure. Ja sabeu que Gran Valira doncs, és l'estació que té més quilòmetres, llavors la proporció de quilòmetres que el total són a data d'avui el màxim serien 210 quilòmetres i ara, doncs, si no m'equivoco, ahir teníem 120 i augmentem. I després tenim Ordino Alcalís i Paralinsal, que són estacions més petites, però que pràcticament estan al 70-80% de l'estació operativa. Vull dir que tenim una bona oferta de quilòmetres esquiables amb bona neu si continua aquest ritme que estic veient ara mateix. Així que doncs, la previsió és bona.
Doncs per previsió cap de setmana. Jo hi vaig aquest cap de setmana.
Tu hi vas?
A pas de la casa. Mira, Blanca, sempre demanem amb aquestes connexions, amb aquesta penúltima hora aquí al Fabricació, una previsió, mai millor dit avui des d'Andorra, del temps i del trànsit d'esquiadors a aquesta hora.
Doncs ara mateix... Realment, no t'ho puc dir.
Fantàstic.
Després, t'he de dir també que després dels Nadals hem tingut uns dies de més tranquil·litat, però a partir d'aquest dijous comencem a tenir moltes visites, les reserves van sobre la marxa, vull dir que tenen un bon ritme, comencem a tenir doncs, famílies, grups d'amics i grups també de de divendres a dilluns, entrada de clients. Avui l'afluència ha estat com un dia normal de la temporada en el mes de gener després de les festes, però s'espera molta gent.
Bé. Blanca, això sí, la Gran Nevada s'espera per demà o creus que hi ha arribat? Perquè diuen que demà també la previsió és que, sí, que hi hagi.
La previsió, segons els comentaris meteorològics d'aquí d'Andorra, està començant ara i a la nit serà més pronunciada i realment demà ha de ser el dia més fort.
Doncs moltíssimes gràcies a aquesta connexió avui amb Blanca Márquez, responsable de comunicació de Gran Valira Resorts. Com sempre, un plaer i un goig. Gràcies, Blanca. Una abraçada ben forta.
Gràcies, equip.
I abrigueu-vos. Adéu. Equip, esteu ready?
Ready.
Estem ready.
És veritat, és ready, no?
És ready.
Aviam, ella
és això a Andorra.
No. Però ready és com ridícul, m'agrada.
Ella
no?
Ha dit que això deien els més joves del seu equip.
Però jo crec que els joves diuen ready.
Estàs mirant a la Medina.
Medi, què diuen els joves?
Ella no ho ha acabat d'entendre.
O l'edat.
És que la Medi és jove, però parla molt bé l'anglès. Llavors, això potser no computa amb ella.
You're ready, diu la Medi. You're ready. A veure, Francisco, you're ready?
Sí, home, el dente.
Vinga, va, continuem, perquè no t'ho podies treure del cap, t'he vist amb aquell patiment.
Home, per favor, és que us porto una cosa.
Vinga, va, que ens portes un joc, no? Per
sí.
Va, doncs va, anem, posa la sintonia de l'Uri.
Ready.
I vinga, ready to go pel concurs.
Recordem que avui fa 30 anys que s'emetia el primer capítol de Poble Nou, que és considerada la primera telenovel·la de producció estatal, eh? No només a Catalunya, sinó a l'Estat. Tot i que jo recordo el 1989, el programa de Joaquim Maria Pujal.
Oh!
La vida en un xip.
La granja.
La granja, sí senyora. Paula, podries fer la mercè de llançar-me una granjeta?
Oh, sí, aquesta.
Sí.
Harke, com si...
Puc explicar una anècdota?
Se'm ploure.
Sí, connectada a un altre canal.
Érem superfans a casa, la meva àvia, i a mi m'enviaven els pares a casa els avis el divendres, clar, perquè els meus pares treballaven en una botiga i el dissabte es feien ofert de treballar. Total, que això passava el cap de setmana a la granja. No sé si era el divendres,
era el divendres
o el divendres, oi? Doncs la meva àvia i el meu avi es quedaven allà enganxats davant de la televisor, mirant-s'ho, i llavors jo, que tenia com una obsessió amb el telèfon i volia ser recepcionista de telèfon... aquells telèfons que anaven voltetes,
sí,
pues, li posava dues boles de Nadal que queien, perquè, clar, estàvem pels vols de Nadal, havia passat, clar, Nadal, que queien del telèfon, i mentre els meus avis miraven la granja, i jo de reull, com si fossin els camps de futbol...
Anaves absorbint.
Estava esperant a contestar el telèfon, perquè hi havia ordres de la meva àvia que, si trucaven, no es contestava. Llavors jo estava al costat del telèfon per si algú trucava a dir... Sí. No et contesta... O sigui, ara mateix, el senyor...
Residència Figueres?
El senyor Sintent no els contestaran, que Sintent no contestarà, truqui més tard. I penjar. I jo estava superemocionada perquè tenia el control del telèfon, quan no em tocava, i a sobre veia la granja de fons. Hosti, quin record.
És un clàssic, no, home, clar, és que tots els oients de ben segur que hauran fet aquest, hauran connectat, no?, amb el que vivien en aquella època.
En Soteres, sí,
amb la granja.
Espectacular. Hi ha petites sèries de... petits capítols, perdó, de 20 minuts, que plantejaven el dilema que després es debatria en el programa del Pujal, La vida en un xip.
No més gran.
Això m'ha fet pensar que podríem fer un petit concurs on jo us llenço sintonies de sèries de TV3.
Ah, no és de la granja, tot el concurs?
No. Oh. I vosaltres els endevineu. La Mercè no pot jugar perquè, a part de que sempre guanyes...
Qui, jo? No puc
no
jugar?
No pots jugar.
Per què? Perquè
sonaran sintonies que tens fresques.
O què vol dir que tinc fresques?
Que no vull donar més pistes.
Bueno,
vols jugar, també?
No.
Seràs l'últim en participar.
Que sigui l'últim, que sigui, sí.
Modero.
Perfecte.
No, que sigui l'últim en donar la resposta.
Vale, la idea és que fos un duel a mort entre els dos animals competitius més ferotges de l'Estat.
Això, llavors ets tu i la Marta.
No.
Candela,
Marta Harque i Candela Figueres.
És que jo aquí jugo un desavantatge perquè n'he vist molt poquetes.
Això ho dius tu,
hi ha alguna pregunta del Lo Cartanyà?
És la típica, és el que dèiem abans de la Medina, veus?
Sí, la Harque és la típica de jo no he vist cap sèrie.
I després també treuran
d'aquí.
Jo que abans he anat a xula dient...
Tots el prestatge, que no... Clar, és que...
No ens hem de fer els xulos.
Sense més dilació,
anem.
Cinto de concurs molon. Som-hi. La primera sintonia és, per mi, la de la millor sèrie de la història de TV3... O, si més no, la més original.
Clar, jo no puc...
Ja ho sé.
Pues endavant.
Estació del Llaç. No me jodes.
I la resposta és... Correcte.
Tu,
però ja s'hi valia? Ja, o sigui, el concurs és que s'ha d'estirar una sintonia i hem de dir quin és.
És tan difícil que m'has hagut d'esprimir-se.
No, Harky, a veure, un moment. O sigui, la setmana passada va venir la Eva Santolària. Qui va fer el guió de la Eva Santolària?
Servidora. No, ja ho sabia, que era...
Però no sabia que havia començat el concurs. Culpa meva.
Que no està ben explicat.
Aquest era de prova, no, Uri?
Bueno, va, que no tenim gaire temps.
Són aquestes trampes.
Vinga, va, següent.
Aviam, la següent careta correspon a la que, segons la resta del planeta, és a dir, no jo, és la millor sèrie de la història de TV3.
La sé, la sé, la sé, la família.
Com?
Secrets de família.
No, home, no. A veure, Candela, va.
Anisaga.
No. El cor de la ciutat. Però, no, home, no.
Heu guardat les dues.
Moment, és que, a veure, moment. Posem una mica d'ordre.
Na, 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 na,
sí.
Na, 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 si me la sé tota.
Clar, na, és que s'ha dit. Sí. Fem una cosa, s'ha dit a la sèrie guanyadora.
Ah, doncs Secrets de Família.
Secrets de Família, i tu quina creus?
També.
Secrets de Família, perfecte.
En sents ni saga de poder.
Hòstia!
Però, Candela,
error.
Aquesta boca.
Error.
Aquesta boca, va.
Boca pecadora.
Pollera.
Va, 1-0. Seguim amb una melodia que va per nota. Per mi, una de les sèries més infravalorades de la història de TV3.
Vinga, va.
Marta Harkin amb el Shazam intentant caçar la...
No se'm connecta el wifi.
No surt Candela.
Tu la saps?
No, és complicada aquesta, eh? És que dona per fer que les dues primeres les sabríeu segur.
Fas una pista?
Passava a Sabadell, Marta.
Ui, no la veia segur.
A Sabadell?
A Sabadell, Mercè, vols participar?
No, és que aquesta no la sé jo. No?
Joves!
No. Hi havia Lluís Soler, Imma Colomer... Un jove Marc Cartes que feia de dolent, anomenat Salvador Borés.
Laberint d'ombres.
Bravo! Oh. Laberint d'ombres.
És veritat.
Pot ser que aquesta només tingués una temporada, també fos bastant curta, o què?
No t'ho sé dir. T'ho miraré. Gràcies per l'atraco.
I... No, perquè he pensat que també era curteta.
No, és que des que hem parlat de que Poble només tenia una temporada, allà em ballen tots els números.
Laberint d'ombres.
Sí, sí.
Laberint d'ombres, capítol 1400.
Sí. A més, amb la veu de Lluís Soler, que és veu de tro.
Sí, sí.
I acabem una sèrie que va posar nerviosos a molts ciutadans d'una regió concreta perquè alguns accents no acabaven de concordar.
Ai! Ah, no.
Oh, sí.
Tu saps, Candela?
No me'n recordo la sintonia,
però... Olga Vallejo hauria de saber això, perquè et toca de prop.
Secrets de Família.
Hola!
Sí?
Sí. Però perquè ja hagi tot l'avís a
l'Olga. No.
Ostres, no sé si impugnar-ho, això.
L'Olga coneix més a la Marta, no m'ajudaria mai a mi.
Però ho ha dit per tothom, qui vulgui mirar.
És que tenim Olga Vallejo a la peixera, que després entrarà amb la Neira.
Hi havia Ingrid Rubio, que tenia un català poder més central, que no pas tant de Girona.
Un moment. Aquest punt se m'ha de donar, perquè la Marta sempre està compinxada.
Ah, és veritat. Tens tota la raó amb l'Ester.
Amb l'Ester, sí. I sempre veu totes les respostes de l'Ester. Un dia que jo veig una resposta, perquè me l'enxiven des de quina manera...
Avui
ja
has guanyat,
Candela.
Ja escolta, que ara guanyarem tots, Harky.
Toma.
Perquè farem la digestió i era hora, no? Què et sembla?
Sí.
Què et sembla?
Perquè... És que a més avui anem molt tard.
Vinga, va, amb qui faràs la digestió?
Ho vols saber?
Sí, home, sí.
Doncs mira, amb el Roger Pera, que era el Marc Fontcoberta, Poble Nou de TV3, que ara en parlàvem amb l'Uri, aquest any fa 30 anys. Imagina't.
Jo ets a dir que era molt de Nissaga de Poder, eh?
És que Nissaga de Poder...
Poble Nou sí que és la primera.
I no us agradava Vent del Pla?
Sí,
també.
Jo he de confessar que també era Nissaga, però m'ha fet molta vergonya, no recordo.
Però recordes, mestre Guinovart.
Bueno, fem una cosa, anem a publicitat, agafem una mica d'aire i a la tornada, Roger Pera, el dolent de Poble Nou, aquí, fent la digestió, la Marta Harkin, fins ara.
Ràdio Estel.
Senyor Cabrera, no podem tornar-li a connectar la llum per Nadal perquè té factures pendents de pagament. Em sap greu. Senyor Cabrera, no tenen a ningú que els pugui ajudar.
A Catalunya, una de cada tres llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No ho permetis, tu hi tens molt a veure. Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles. Fes el teu donatiu a caritascatalunya.cat.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Va, que en 10 minuts ens situem al punt de les 4. Anirem a informatius, connectarem amb la Sandra Gómez perquè ens expliqui tot el que ha passat en aquesta hora i mitja de programa. Però abans, Jarque, tenia el Francisco que no ha volgut marxar. Perquè,
no,
clar, ell és
d'aquí no em traieu, però...
espectador
normal,
fidel a Poble
Nou. I ara
Nou.
Parlarem amb una veu...
fanàtic.
Vinga, va.
Som-hi?
Home, anem-hi, per favor.
Mira, tira, Paula, tira això. Uri, aquesta sí que l'encerto, eh?
Quina és?
Aquesta és la sintonia de Poble Nou, la mítica sèrie de TV3 que, com dèiem, va ser pionera a l'Estat i començava tot just ara fa 30 anys. La primera telenovel·la produïda per TV3, una sèrie de ficció diària i en català. Una gran aposta de la televisió pública catalana que va trencar esquemes, va trencar motlles i que es va convertir en la primera de moltes altres que van venir al darrere. 192 episodis que van tenir una audiència mitjana de 700.000 espectadors, que és una autèntica animalada. Poble Nou comptava, a més, amb un repartiment ple de noms que després es van convertir en clàssics de sèries en català, entre d'altres Miquel Cors, Joel Joan, Quim Gutiérrez, Margarita Minguillón, Gemma Brió, Lola Lizaran o Roger Pera, que ja ens escolta. Roger, bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, molt bé.
Escolta, no sé, clar, ara dèiem que aquesta sèrie històrica doncs que molts catalans tenim en la memòria, doncs celebrem aquests 30 anys. No sé si vosaltres, els actors, teniu allà un grup de WhatsApp, doncs, i típic us esteu enviant moltes fotos, compartint molts moments i també celebrant junts aquests 30 anys de Poble Nou.
No, t'he de dir que no el tenim, però que tots ens estimem molt, i tots, per exemple, amb la Gemma, amb el Joel, ens veiem sovint, la Minguillón, també, el Miquel Cors ja no el tenim, el Luquetti tampoc, la Lola tampoc, però vull dir que és, va marcar la nostra vida, va marcar la vida també una mica del país, no? Però ens estimem molt. Avui hem estat amb la Gemma parlant i és, ho recordarem sempre, és el principi una mica de tot.
Clar, és que, de fet, Poble Nou va obrir camí a moltes àrees, a altres sèries, que abans també recordàvem, que van crear un model també de sèries a TV3, una manera de fer, un estil de fer també de televisió, i que arrossegava tantíssima gent. Ara ho dèiem, 700.000 espectadors de mitjana a Poble Nou. Teníeu la sensació d'estar fent història, d'estar formant part d'un equip que feia una cosa molt i molt especial a Catalunya?
Mira, ho vam fer... clar, en aquells moments, no, teníem TV1, TV2 i les autonòmiques, no, i TV3. No? És a dir, no, ara aquesta audiència seria impossible, perquè tens Netflix, HBO, tens les 4, Antena 3...
Ara tens el 3CAT, també, Roger.
Sí, però el 3CAT, però és fantàstic el 3CAT. Soc molt fan del 3CAT, perquè ho tenim tot en allà.
I podem recuperar Poble Nou, de fet, ara mateix, el 3CAT.
Sí. De fet, l'altre dia vaig arribar a casa d'un familiar i estàvem veient Poble Nou. I vaig dir, apagueu, sisplau.
Quants cops l'has vist, Roger, Poble Nou?
Mira, jo tinc una cosa que és... El pare i jo som molt diferents, no? Ens estimem molt, però som dues maneres... Però tenim una cosa que és molt igual, que ens costa molt veure'ns.
Per què?
Perquè allò ja està fet, i ja està doblat, o està gravat, i ja no és millorable, i som molt exigents.
Ah, ja veig per on vas.
I vols sempre agradar molt al públic i fer molt feliç al públic, i diries sempre, ai, això ho podria repetir. I ja no tenim... Però mira, vam saber, no?, que algo important estava passant el tercer dia, després del tercer episodi. Perquè era sortir al carrer i és que era... Tothom ens mirava, tothom ens preguntava, tothom ens senyalava, tothom ens trucava... I no som Justin Bieber, però sí que... Més que famosos, no, va començar la nostra popularitat.
Clar. Ara ho comentàvem, que la magnitud és tal que nosaltres teníem la sensació que havia durat molts anys Poble Nou, sí. I teòricament és només un any, una temporada.
És veritat, però va ser la primera, no?, i ens va acompanyar, i després d'aquí van venir Secrets de Família, també van fer La Rosa, Sitges, la sèrie que és actual, no?, com si fos ahir. Exacte. Clar, va ser un producte que es va fer amb tant d'amor i tanta il·lusió per tots plegats, que va funcionar, i quan una cosa funciona, no la toquis, no?, segueix fent aquest sistema.
Ara deies que la gent es començava a reconèixer pel carrer, però clar, en el teu cas, el teu paper era una mica conflictiu. Et vas trobar en situacions potser compromeses?
Sí, amb moltes, perquè en aquell moment, clar, la gent no estava molt acostumada. Sempre dic, no?, que quan feien Poble Nou, tampoc hi havia moltes produccions de tele i tampoc eren molts actors. No, ara hi ha molts actors, però en aquell moment ens coneixíem tots. No? I amb el Cors, la Minguillón, el Luquetti, havíem fet doblatge, amb el Buixaderes, el Pep Torrents, clar. El Joel Joan, ens coneixíem d'estudiar junts, i amb la Gemma Brió ja estava des de la Febre d'Or, estava enamorat d'ella, no? Però vull dir que es va fer amb tant d'amor que és, d'alguna manera, és per això que va funcionar.
També és veritat que potser serà recordat com el primer gran dolent de TV3. Això com ho portes?
Sí, bé. Bé, perquè sempre, no?, sempre dic que els dolents no són dolents, els han d'entendre.
Són papers llaminers, també, no?, per un actor.
Bueno, és el millor, fer de dolent és el millor, però a més, clar, quan fas 192 capítols, el personatge passa per un diversos
moments i registres diferents.
No? I al començament era molt bo, era un rebel de sin causa, després es va fer dolent, després va demanar perdó. És molt guai fer una sèrie així perquè passes per tots els colors. Però sí que hi havia moments que a mi les iaies em cridaven pel carrer i s'enfadaven amb mi. I ho he explicat avui a TV3. En el meu cotxe un dia em vaig trobar, bueno, van deixar un regal, no?
Ai.
I que em posava cabron, no?
Ai.
Deixa'm pau a l'Anna. És a dir, com que la gent s'ho creia molt, no?
Uh-huh. I era Roger, no? Era la conversa de bar als matins, perquè és el que tu comentaves, hi havia menys canals, i era el que, del que la gent mirava i que la gent xerrava. Per cert, ara abans també ho apuntaves, que la sèrie es pot tornar a veure a 3CAT. No sé si... teniu pensat o creieu, doncs, que tu parlaves d'aquesta fama, no?, en aquella època, en aquest cas ara comentaves aquesta anècdota, potser mala fama, si això pot tornar ara després de 30 anys d'aquell primer episodi de Poble Nou.
Home, feu una sèrie, no?, de 13 capítols de 30 anys més tard, no estaria mal, eh?
Seria espectacular, això.
Seria espectacular. Va, posem-ho sobre la taula.
Home, o una... Roger, recordem que estem parlant amb Roger Pera, celebrant amb ell aquests 30 anys de Poble Nou. Ara això també va per temporades. No sé si una segona temporada de Poble Nou també ho esteu valorant. Imagina que això té molt èxit i doncs això, la productora us demana una segona temporada.
Mira, aquests dies s'està parlant tant de Poble Nou que jo crec, intueixo, que d'aquí podrà sortir.
Ep!
Però que també sapiguem que lo de Palacio va despacio.
Ja.
Vull dir que...
Ho intueixes, Roger, o n'has sentit a dir alguna cosa?
No me busques. No me...
Perquè et trobaré?
No me busques.
Oh, és que a veure, Barcelona té molts barris i potser la primera temporada és a Poble Nou, la segona una altra va a Gràcia, per exemple, aquí a Sants. Això estaria
passar,
molt bé.
Això va passar amb el cor de la ciutat, que va venir, era de Sant Antoni o Sant Andreu, i va venir Sants i després va tornar.
Sant Andreu.
Sí, exacte. Sí.
Veus?
Per tant, no estaria mal vist.
Ah.
Tant de bo.
No ens pots avançar res, Roger?
No.
Ell no sap res, Marta. Roger no sap res.
És veritat.
T'avanço que demà sortirà el sol o plourà. Pensa que ara ens fan... Però no en aquest cas, ara ho dic amb conya, eh?
Uh-huh.
Però que ara qualsevol cosa que fem, siguin doblatges, o siguin teatres, o siguin... Hem de firmar, o sèries de tele, s'ha de firmar un paper de confidencialitat, no?
Uh-huh.
Però no estic parlant de Poble Nou, eh?
Uh-huh.
Però que ens agradaria... Sí, que també hi ha altres... Tenim companys de Poble Nou que ja no hi són.
Clar.
I que els trobarem a faltar, també. Però la idea és vostra,
Va, sí, ens la fem nostra, Roger, des d'aquí.
Clar, no? I aprofito per dir-te, Roger, que si això es confirmés, t'esperem aquí als estudis, aquí al Fabricació Pròpia, doncs per xerrar amb tu d'aquesta possible nova, o quan ja es confirmi, de la segona temporada de Poblenou. A tu t'agradaria fer de dolent o canviar una mica de registre i fer de dolent, doncs, això que s'ha arrepentit, entès, exacte, i fer un paper d'un personatge bo?
M'agrada fer els personatges que no són com jo, és a dir, perquè és el nostre moment de desaparèixer. No? A mi fer de dolent m'agrada molt, i fer de tonta també, perquè sóc molt llest. Estic fent com ara, eh? Però perquè els personatges que són allunyats a nosaltres, clar, per nosaltres és un moment de pati, no? De desconnectar. Uh-huh. A mi m'agrada jugar, m'agrada fer televisió. Jo sóc un tio molt tímid, però quan sobre l'escenari o a la tele o fent xerrades per les escoles, o fent cinema, o fent doblatges, és un gran regal, perquè desapareix una estona de mi.
I un regal també va ser aquell Poblenou, que recordem aquesta mítica sèrie de TV3 que s'estrenava tot just fa 30 anys, avui que hem celebrat aquesta efemèride amb el Roger Pera. Roger, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. I pensa que el pare i jo sempre estarem a Ràdio Estel.
Perfecte, t'esperem quan anuncieu segona temporada. Nosaltres ens anem a butlletins i tornem amb l'Aixa Miró. Fins ara.